Ara mateix, 10 minuts, les 10 del matí, obrim la nostra secció de l'especialista de guàrdia. Avui volem encetar aquesta secció parlant, com sempre, de nutrició els dilluns i saludant una nova col·laboradora, la Carme Ferrer, que ens acompanya des dels estudis de Cugat.cat. Carme, bon dia.
Hola, molt bon dia, què tal?
Molt bé, i tu, com estàs?
Pues molt bé, mira, havent tornat de vacances, curtetes, com sempre, però bueno, a tope, ja amb les piles carregades.
Suposo que ara ja és, aquesta setmana molta gent es reincorpora a la feina, eh?
Sí, ja es va notant que la gent va tornant a poc a poc.
Mica en mica. Avui volem parlar a l'apartat de nutrició de la importància del consum del calci. És molt important, sobretot, per les funcions del nostre organisme, no, Carme?
Correcte. És a dir, molts cops la gent es preocupa pel consum dels macronutrients, no? Que seria proteïna, greixos i sucres, no? Però a vegades ens oblidem dels que són els micronutrients, tant les vitamines com els minerals. Llavors, el calci és un mineral molt important i no només per la formació de la massa òssia, sinó que té altres funcions, com participar en la contracció muscular, transmissió de l'impuls nerviós, excitabilitat neuronal i, per tal, és molt important, no?, el consum d'aquesta font de calci.
Moltes vegades tu deies, no li prenem prou importància, oi?
Exacte, no li prenem prou importància i realment després és quan poden aparèixer els problemes, no? Normalment els problemes a nivell del consum del calci poden aparèixer a la llarga, no? Normalment coneixem l'osteoporosi, que
correcte,
és la malaltia dels ossos, que apareix normalment en edat anciana, no? D'edat avançada. Llavors, què hem de fer? Consumir unes bones quantitats de calci, sobretot en la infància i l'adolescència, per formar una bona massa òssia, un bon pic de massa òssia, que després ens permeti, doncs, que la pèrdua de calci, que és inevitable a partir d'edats avançades, doncs que sigui el menys greu possible.
Perquè, per exemple, si parléssim de les necessitats que tenim diàries a calci, segons l'edat, suposo, i segons l'etapa de la vida.
Correcte. És a dir, les necessitats de calci, com tu bé has dit, depenen de l'edat i de l'etapa fisiològica en les que ens podem trobar. Aleshores, perquè ens fem una idea, en general, el consum de calci recomanat va entre els 800 i els 1.000 mil·ligrams diaris.
Sí.
Però quan s'incrementen aquest consum de calci o les necessitats? Doncs a la infància i l'adolescència, que és el que he dit, que s'ha de formar el bon pic de massa òssia, i és quan realment els nostres ossos estan receptius per poder formar aquest pic de massa òssia. Després, durant l'embaràs i la lactància, importantíssim també, i a partir d'uns 50-60 anys, que realment en aquestes edats és quan costa el consum de calci, i sobretot a la dona, no? A l'etapa de la menopàusia, quan apareix la menopàusia, el nostre cos, organisme, comença a perdre estrògens, no? I els estrògens són una protecció hormonal davant la pèrdua de calci, amb la qual cosa les dones sobretot haurien d'incrementar a 1.300 mil·ligrams el consum de calci diari.
També hem de tenir en compte, Carme, que també un excés a calci pot ser contraproduent per nosaltres, oi?
Correcte, tampoc un excés és bo. Al final hem de pensar que sempre, tant deficitàriament com per sobre de les nostres necessitats, és contraproduent, perquè pot haver-hi un
acúmul. Hem de tenir la part equilibrada.
Ah, exactament. Hem de fer ni molt ni poc, no? La quantitat que toca. Llavors, com podem fer aquesta quantitat que toca? Doncs sabent realment quines són les fonts importants de consum de calci.
Per exemple, com podem saber-ho tot plegat, aquestes reaccions de calci?
Aquestes reaccions de calci, doncs mira, hem de tenir molt clar que la font principal de calci a la nostra dieta són els làctics. Això per començar, tant la llet com els iogurts,
correcte,
com els formatges. Aleshores, aquesta és la font principal i la font de la qual, a més, ens podem beneficiar més de l'aport d'aquest calci. Per què? Perquè la majoria d'aquests productes que he comentat van acompanyats de vitamina D. La vitamina D, com hem de saber, i és molt important, ajuda a nivell intestinal a l'absorció de calci. Aleshores, quins són els aliments també rics en vitamina D que ajudaran a que aquesta absorció de calci sigui major? Doncs el peix blau, per exemple, anguila, tonyina, bonítol, cavalla, sardines... Després, els ous són importants... Sí. Tots els làctics, que per tant, els làctics, mentre no siguin descremats, que els descremats...
Això és important, eh?
Clar. És a dir, la vitamina D hem de saber que és una vitamina que és liposoluble, que es diu. Liposoluble vol dir que necessita estar en un medi greixós per ser estable. Amb la qual cosa, quan desnatem un producte làctic, perdem aquesta vitamina D. A no ser que estigui enriquit, que ara la majoria de marques el que fan és enriquir aquest producte amb vitamina D. Però hem de saber això, doncs, que els productes desnatats, si no estan ben enriquits, no tenen aquesta vitamina D que ens ajudarà a l'absorció de calci.
Escolta, Carme, el tema de formatge. Sí. Diu alguns especialistes que potser no n'hem d'abusar a vegades.
Bueno, què passa amb el formatge? El formatge realment és una bona font de calci, però per contra, què passa? Que té molt greix, correcte, depenent del tipus de formatge, evidentment, i colesterol. Aleshores, pot ser bo per una cosa, però contraproduent per una altra, no? Gent que tingui el colesterol elevat o gent que té sobrepès, obesitats, doncs s'ha de controlar molt aquest consum.
Perquè una cosa, el calci està al greix?
El calci no té per què estar al greix. És a dir, el calci es troba en productes que no tenen greix. El calci el podem trobar en altres fonts que no siguin els làctics, com per exemple... verdures de fulla verda, tipus col, bròcoli, espinaques, bledes... També ho trobem en fruits secs com les ametlles, a l'espina del peix petit, com les sardines, els bocarons, les anxoves... I també en llavors com la soja. La soja també conté calci. Però què passa? Que aquest calci que contenen aquests aliments que he anomenat no tenen la majoria vitamina D, que ajudaran a l'absorció d'aquest calci, i a més es troba en menors quantitats que els productes làctics que he comentat. Amb la qual cosa hauríem de menjar quantitats molt més grans per aconseguir les racions de calci que toquen diàries.
Què recomanes tu diàriament per seguir aquesta dieta equilibrada de calci?
Doncs mira, per exemple... un bon consum de calci, que serien unes 3 racions de calci. Com podem obtenir una ració de calci? Una ració de calci equival a un got de llet, uns 250 mil·lilitres. A més, el consum de 2 iogurts diaris, perquè cada iogurt faria mitja ració de calci, per tant, n'hauríem de consumir dos. I doncs, uns 30-40 grams de formatge semi o bé uns 80-100 grams de formatge fresc, tipus Burgos, per exemple.
Amb això tu creus que diàriament podríem aconseguir-ho, eh?
Exacte. Per exemple, doncs, un got de llet esmorzant o llet amb cafè, el que sigui, no? Després, com a postre de dinar i de sopar, podem fer un iogurt descremat i doncs, a mitja tarda, per exemple, fem una torradeta amb formatge fresc o bé ens fem, ara que és època d'amanides, doncs a l'amanida incorporem una mica de formatge i ja aconseguiríem les 3 racions de calci que són necessàries pel nostre organisme.
Carme, jo crec que ha quedat força clar avui. Hem parlat de calci des dels estudis de cua.cat. De fet, ha estat la primera intervenció. Esperem durant les dues properes setmanes anar parlant d'altres temes, no, Carme?
I tant. El dilluns que ve estarem parlant d'un altre tema que espero que sigui de força interès per tothom.
Molt bé, doncs, Carme Ferrer, t'agraeixo moltíssim que hagis compartit aquests minuts de ràdio amb nosaltres i sobretot que els nostres oients hagin pres bona nota de tot el que ens has comentat avui.
Això espero. Doncs moltes gràcies i fins la propera setmana.
Bona setmana, Carme. Bon dia.
I igualment. Adéu, bon dia.